La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
L'any 1980, a Ciutat de Guatemala, a Guatemala, es va produir una massacre que duria molta polèmica i molta confusió. Els fets es coneixen com la massacre de l'ambaixada espanyola a Guatemala. I és evident que amb aquest nom podeu suposar, podeu intuir, que els fets van passar precisament a l'ambaixada espanyola de Guatemala. Però potser no exactament com podríem imaginar-los. Hi va haver manifestants, sí. Hi va haver un assalt, sí. Hi va haver massacre, sí. Però com van anar exactament les coses? Qui i per què va acabar amb la vida de 37 persones? Avui coneixerem aquesta història en el que potser no tot és el que sembla. Benvinguts a La nit més fosca.
La nit més fosca.
Bones, benvinguts un dia més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Avui és un d'aquells programes, ja comencem des de ben aviat, en els quals fem un crim de cada país del món. És un compromís que m'ha agafat fa una temporada passada, de fer crims de tots els països del món. No és fàcil, però a poc anem fent. I avui toca un país que avui visitarem per primera vegada. És un país llatinoamericà, concretament de Centroamèrica, i avui anirem fins a Guatemala. Tot i que, anirem fins a l'ambaixada espanyola a Ciutat de Guatemala i, per tant, bueno, podem discutir fins a quin punt estem en territori espanyol o en territori guatemaltec. En tot cas, qui ens explicarà el cas de la massacre, de la coneguda com a massacre de l'ambaixada espanyola de Guatemala, que va passar el 31 de gener de 1980, per explicar-nos-la, tenim, com sempre, el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan!
Molt bona, Sergi.
Què tal? Com estem?
Doncs molt bé, aquí amb moltes ganes, com sempre. A més, avui anem a Guatemala, la primera vegada,
Tu hi has estat a Guatemala, Joan?
No, no hi he estat jo a Guatemala.
No hi has estat a Guatemala?
He estat a Honduras.
Ah, i a Belize.
I a Belize.
Què dius? Algun altre català ha estat a Belize? Algú que ens escolti que hagi estat a Belize, que jo no sabia ni ubicar en un mapa fins que hi vas estar tu, Joan. I tu potser tampoc, no ho sé.
I tant, però... que sí.
Bueno, perquè tu ets historiador i coneixes la història de Belize, evidentment.
L'únic país angloparlant de Centroamèrica.
Cert, cert. Bé, i a Guatemala no vas
estar? No hi he estat, no, ho tinc pendent.
Bueno, aviam, en principi seguirà allà, val? Per tant, sempre hi podem anar, Joan. Bé, avui ja hem dit que parlarem de la massacre, o la coneguda com a massacre, de l'ambaixada espanyola de Guatemala de 1980. Podríem estar parlant de que estem a Ciutat de Guatemala o estem a Espanya, perquè el terra de l'ambaixada és sol espanyol, en aquest cas, no?
Sí, tècnicament és un cas que va tenir lloc en territori de sobirania espanyola, diguem-ne. Tot i que després veurem que va ser jutjat a Guatemala.
Va, doncs, escolta-me, cadascú que interpreti que està on vulgui, nosaltres ho colem com a Guatemala, perquè volem anar a Guatemala, ens feia il·lusió a Guatemala. I bé, Joan, crec que el primer de tot és fer-nos una mica de context del moment històric d'aquest 1980 i especialment una mica d'introducció del que seria l'estat de Guatemala, del qual la gent, a part de la gracieta del Guatemala i Guatapeor, no sé fins a quin punt saben molt més.
Bé, doncs Guatemala és un dels diversos estats centreamericans. En el seu dia, doncs, es va independitzar, bueno, havia estat colònia espanyola, després va passar tot un procés d'independència que a Centroamèrica va ser raonablement complicat, perquè Centroamèrica en el seu dia va arribar a ser un país, que això és una cosa que algun dia podíem explicar llargament, però en tot cas, diguem-ne, és igual, en tot cas va acabar esdevenint un estat independent, i pel cas que ens interessa avui, ens interessa remarcar bàsicament dos elements importants del seu context històric, de la seva evolució. El primer és que, com molts altres estats llatinoamericans, després de la seva independència, abans també, però també després de la seva independència, va tenir fortes tensions internes entre les seves institucions d'estat independent, les seves institucions republicanes, bàsicament controlades per persones que eren descendents d'europeus, i les poblacions originàries, les poblacions d'origen indígena. Aquesta tensió es reproduirà en gairebé tots els països que tenen un percentatge significatiu de població indígena, vale? O d'origen indígena. Entre altres coses, perquè per sorprenent que em sembli, i això és una cosa que a vegades xoca una mica amb la idea que tenim, però és important remarcar-ho, tot el procés d'independència, en la immensa majoria dels casos, no, la independència d'Espanya, diguem-ne, no va ser capitanejada per persones d'origen indígena, sinó que va ser capitanejada per persones d'origen europeu.
Els criolls, tant, no?
Els criolls, exacte. Que, per tant, quan assoleixen la independència i creen les seves pròpies institucions, no són institucions de matriu maia o de matriu nàhuatl o de matriu lenca. Són institucions de matriu europea i molt amarats d'un liberalisme que va arrelar amb moltíssima força en tots aquests països. Aquest liberalisme i aquestes institucions de matriu europea va fer que en molts casos els estats ja independents visualitzessin la seva pròpia població nativa molt sovint com una mena d'estorb pel progrés, no? Eren vistos com una gent endarrerida, una gent que d'alguna manera s'oposava en el procés, que d'alguna manera no acabaven de lligar amb el concepte de modernitat amb el qual aquests nous estats volien desenvolupar-se. Tant és així que molt sovint el respecte pels seus drets, de les seves institucions pròpies, les seves formes d'organització social, econòmica, etc., doncs molt sovint els van respectar molt poc. De fet, s'hi van enfrontar i menysprear directament amb moltes junts. Aquest context és molt important per entendre l'evolució històrica d'Amèrica Llatina, però especialment en el cas de Guatemala. És a dir, els estats, els nous estats independents que sorgeixen del procés d'independència d'Espanya, són estats que són essencialment de matriu europea, no de matriu, diríem, nativa. Segon element important. Els estats americans desenvolupen de manera molt diferent tots els mecanismes de protecció social que en el marc d'Europa es desenvolupen al llarg del segle XX. Val? És a dir, al llarg del segle XX, a Europa, hi ha doncs, un cert consens polític, també en diferents etapes, influenciats per diferents elements, però hi ha un important consens polític entre les grans famílies europees, sobretot la socialdemocràcia europea, però també la democràcia cristiana europea en molts llocs, com Alemanya, per exemple, desenvoluparan doncs, un cert consens polític al voltant de la necessitat d'anar construint allò que se n'ha dit popularment l'estat del benestar, és a dir, una economia capitalista, de mercat, però amb uns certs límits, d'acord? En què el mercat està regulat, alguns diran que ho ha d'estar més, d'altres diran que ho ha d'estar menys, però dins de tot està raonablement regulat, els drets laborals estan, doncs, en menor o major fortuna, però estan protegits, hi ha una jornada mínima, una jornada màxima, perdó, establerta, hi ha un salari mínim establert, hi ha una protecció de l'obrer, bueno, del treballador respecte a l'empresari, doncs, determinada, s'estableixen també tota una sèrie de serveis públics al voltant de l'educació, de la sanitat, que es presenten com a drets universals que han d'arribar a tothom amb independència de la seva situació econòmica. Tot això conforma això que n'hem dit l'estat del benestar. Això a Llatinoamèrica evoluciona de manera molt diferent. I tot aquest sistema de protecció social, no diré que acaba sent inexistent, però acaba sent molt més fi, molt menys gruixut que no pas en el marc europeu. I per tant, això què genera? Doncs genera fortíssimes desigualtats. Genera unes desigualtats molt grans entre la gent que ostenta un nivell significatiu de riquesa i la gent que no. I desigualtats que encara avui en dia es poden veure, diguem-ne, de manera molt clara, fins i tot amb l'urbanisme de moltes ciutats llatinoamericanes.
Perdoni, per descomptat, la riquesa no la tenen les persones d'origen guatemaltec, diguem-ne, sinó que la tenen els criolls,
exacte,
evidentment, no?
Exacte.
I els seus descendents.
Que no tots els criolls, eh? Però aquesta profunda desigualtat és molt important per entendre l'evolució d'Amèrica Llatina del segle XX. Perquè, clar, desigualtats molt profundes acaben portant sovint a conflictes socials també molt profunds, d'acord? És a dir, l'absència d'aquestes normes de joc que protegeixen una mica tothom, d'aquest estat del benestar, acaba generant unes forces reaccionàries, diguem-ne, unes forces de dretes, per entendre'ns, que defensen de manera aferrissada el seu sistema ultraliberal, el seu sistema de desregulació, de desprotecció de la població, i en canvi, uns moviments obreristes, indigenistes en alguns casos, populars en d'altres, socialistes, depèn del lloc, eh? Però en tot cas, diríem moviments, perquè la gent ens entengui, dels que estan a la part de baix de la piràmide, que també lluiten aferrissadament en contra d'aquest sistema que els està condemnant a la misèria, d'acord? Per tant, aquest xoc entre gent que defensa a ultrança el sistema de privilegi i gent que s'hi revolta també amb tota la seva ànima, doncs, genera fortíssimes tensions socials al llarg de tot el segle XX, de fet ja abans del segle XX, però ara ens centrarem en el segle XX, a tota Amèrica Llatina. Això, després de la Segona Guerra Mundial, queda enmarcat dins d'una situació geopolítica que es dona a tot el món, que és la que coneixem com a Guerra Freda. La Guerra Freda en podríem parlar moltíssim, però bàsicament, intentant simplificar-ho molt, perquè la gent que no sap massa bé de què va ho pugui entendre molt ràpidament amb el que fa l'afectació en aquest cas, bàsicament teníem els Estats Units lluitant per imposar el capitalisme a tots els països del món i la Unió Soviètica lluitant per imposar el comunisme o com a mínim règims autodefinits com a comunistes que seguissin les doctrines geopolítiques de Moscou a tot el món. Vale? És a dir, cada país del món es convertia en un autèntic tauler de joc en què Moscou i Washington intentaven imposar el seu sistema econòmic i, per tant, imposar també la seva influència política.
Això acaba, doncs, fent aquell... Aviam qui la té més grossa, no? Que és el
exacte,
que acaba sent...
Exacte, això és una carrera...
La Guerra Freda.
Exacte, una carrera armamentística, geopolítica...
Especial.
Espacial, tecnològica, científica, que dura dècades i dècades. I fins que acaba la Unió Soviètica no aguanta el ritme i acaba col·lapsant. I bàsicament per això acaba. Però en el cas d'Amèrica Llatina, aquest gran joc mundial també afecta. Amb l'afegitó, però, que Estats Units, que sempre ha considerat d'alguna manera Amèrica Llatina una mica com el seu pati del darrere, per ells era especialment prioritari que el comunisme, el que representava la Unió Soviètica, no entrés als països llatinoamericans. Els països llatinoamericans es mantinguessin governs liberals, de dretes, i per tant submisos a Washington.
Estàs insinuant, estava... Joan, que Estats Units va ficar la grapa a Amèrica Llatina per... O ho estàs confirmant directament?
Ho estic confirmant, perquè va ficar la grapa per tot arreu, el va grapejar de dalt a baix, tot el que va poder i va necessitar, i molt més. Llavors, en aquest marc, és a dir, moltíssims governs llatinoamericans van ser finançats, van ser assessorats i van ser fins i tot armats per Estats Units per tal de que, per via militar, si feia falta, sufoquessin els moviments socialistes o marxistes o comunistes que poguessin sorgir a casa seva. En molts casos, això passava per implantar directament dictadures militars, cosa que va passar a gairebé tots els països llatinoamericans un moment o altre. I, per tant, si repassem la història dels països llatinoamericans un per un, veiem com tot el segle XX, doncs, o una part molt important del segle XX, ha estat marcada per aquest tipus de conflictes, és a dir, poders autoritaris que defensen l'estatus quo, submisos als Estats Units, finançats i armats per Estats Units, que intenten sufocar, molt sovint per la via armada, aquests moviments que intenten canviar aquest sistema. I això, doncs, ens ho trobem a Guatemala, però ens ho trobem al Salvador, a Xile l'esquerra va intentar arribar al poder per la via democràtica, va guanyar unes eleccions i li van fotre un cop d'estat i el van derrocar, van assassinar el president, com hem explicat, bueno, van provocar la mort del president, per ser exactes, que és una cosa que ja hem explicat. A Paraguai, Alfredo Stroessner s'acaba imposant, en fi, vull dir, podríem trobar...
Sí, la República Dominicana, Perú,
República Dominicana, Perú, etc. A Cuba acaben imposant Batista, que és dels pocs llocs on els moviments insurreccionals acaba derrocant el règim i instaura un altre règim realment comunista sotmès a la Unió Soviètica, que és el de Fidel Castro. Bueno, això es repeteix bastant en tots els països llatinoamericans.
I llavors el poblat aquell de la Gàlia que sobreviu sempre a l'invasor seria Venezuela, llavors, en aquest cas, no?
Bueno, Venezuela també ha tingut dictadura militar de dretes, diguem-ne. Uh-huh. Vull dir, el que passa que aquí l'esquerra va aconseguir arribar al poder en el seu dia, guanyant unes eleccions, i després, doncs, també et podríem parlar molt de com ha evolucionat.
Bé, un altre dia.
Sí. En el cas de Guatemala, aquest conflicte esclata aproximadament al voltant de 1960 i durarà ni més ni menys que 36 anys, és a dir, entre 1960 i 1996, amb menor o major intensitat en funció del moment, el govern de Guatemala, gairebé sempre directoris militars no democràtics en tot aquest període, tot i que hi haurà algun petit període en què la cosa es relaxarà, però gairebé sempre seran governs o bé formats per militars o bé controlats pels militars, estarà en guerra amb guerrilles, amb milícies de diferent tipus, algunes socialistes, altres obreristes, altres directament comunistes soviètiques i moltes d'elles indigenistes, per exemple, com hem dit abans, perquè els indígenes, la gent d'origen natiu, eren doncs una de les parts febles, de les parts vulnerables, de les parts discriminades de tot aquest sistema social imposat a Guatemala i, per tant, evidentment, escolta'm, doncs eren els primers interessats a tombar-lo.
Clar. I precisament El cas del que tractem avui, aquesta massacre de l'ambaixada espanyola a Guatemala, passa al 1980 i, per tant, passa entremig d'aquest període que dius de 36 anys i, concretament, passa entremig del que seria una guerra civil. No sé si la podem considerar una guerra civil o
bueno, sí, sí.
Jo crec que sí, tal qual, eh? Una guerra civil. I, de fet, hi tenen molt a veure amb el cas d'avui, precisament aquests extractes més baixos o aquesta gent amb menys recursos, no? Camperols, etc, que amb les seves reivindicacions doncs acabarien el programa d'avui, a la nit més fosca, amb aquesta massacre de l'ambaixada espanyola de Guatemala. Però, per tant, després de fer aquesta introducció general de Guatemala, en la qual no hem parlat de maies, ni de Tikal, ni de res, que suposo, i espero que en Gorro després ens expliqui alguna cosa al respecte, sí que potser ens hauríem de centrar ja més en aquest 1980 i en com estava Guatemala en aquest precís instant i què va dur aquesta massacre de l'ambaixada espanyola i per què, i qui la va dur a terme.
Bé, doncs ens hem de situar l'any a principis d'any de 1980, concretament el dia 31 de gener. Concretament el que passa és que hi ha un grup de persones que assalten l'ambaixada espanyola a Guatemala. Quan tu comences explicant això, generalment un pensa que les víctimes acabaran sent les persones que hi havia dins de l'ambaixada i els botxins, per dir-ho així, és la gent que salta, no?
Això és el que es pot pensar a priori, sí.
Quan tu planteixes el cas d'entrada, diuen farem la massacre de l'ambaixada espanyola. Què va passar? Bueno, hi va haver una sala a l'ambaixada espanyola. Bé, tu t'imagines això, no? Pues, conya, pues una penya allà a l'ambaixada i una altra penya que salta i comença a fotre una escabetxina. Doncs no. De fet, aquest marc que acabem de plantejar ara és el que intentarà vendre el govern guatemalteco, però no és del tot veritat. I de fet, va quedar demostrat posteriorment que no és del tot veritat. L'assalt, aquest, que es produeix el dia 31 de gener, tot i que li diuen assalt, la realitat és que no és exactament un assalt. Sí que és veritat que per anar seguint una mica la seqüència dels fets, el primer que passa és que la policia de Guatemala rep una trucada d'un funcionari de l'ambaixada espanyola que descriu el que està passant així. Diu, escolta, estan assaltant l'ambaixada. I per tant, la policia de Guatemala, quan es dirigeix cap a l'ambaixada, reconeix la situació, ho fa amb la premissa prèvia de que s'està produint efectivament un assalt, amb tot el que tots plegats imaginem quan diem la paraula assalt.
Perdona, una cosa, eh? És que ara m'ha sortit un dubte que no sé si més gent el tindrà, però qui defensa una ambaixada? És a dir, quines forces, no? És el propi país? És el país anfitrió, diguem-ne, qui? Perquè, esclar, no sé si està previst que s'assaltin ambaixades, no? Però...
Bueno, ha passat més d'una vegada a la història. De fet, fa 4 dies a Perú van assaltar l'ambaixada mexicana, vull dir. No, a Perú no, a Ecuador, van assaltar l'ambaixada mexicana. Jo diria que molt sovint les ambaixades tenen seguretat pròpia, però que m'imagino que el país d'origen, el país receptor, perdó, el país que acull l'ambaixada deu tenir algun tipus d'obligació de defensar-la.
Bueno, que estrictament li pot ser igual, i més si és el propi país que l'ataca, no? Però bé, no, cosa curiosa,
bueno,
que hi ha...
En aquest cas és important que qui l'assalta, que ara veurem que no era ben bé un assalt, no és el govern, sinó que és,
bueno, ja,
diguéssim, però... l'oposició.
Que podria simpatitzar amb els assaltants, per exemple,
sí,
no?
Sí. Bueno,
no
això va passar a l'Iran, per exemple. Sí.
Bé. No, és que és una cosa curiosa i mira, m'ha sortit i he tingut a bé preguntar-ho i tu has tingut a bé respondre també com has pogut. Però bé, seguim.
Bueno, la cosa és que això que en diuen un assalt, tots quan pensem en un assalt pensem en una cosa molt violenta i armada i molt perillosa, més que un assalt va ser una mena d'ocupació. Avui en dia potser en diríem una mena d'escratxe. És a dir, eren manifestants, més que no pas milicians, que van entrar... doncs de manera coratjosa, per entendre'ns, a dins de l'ambaixada i bàsicament amb una finalitat de manifestar-se. Per què es manifestaven? Doncs perquè volien la complicitat espanyola per tal de donar a conèixer doncs, les moltes malvestats que el govern de Guatemala estava emprenguent en contra de les zones rurals del país, les zones més pobres, les zones més agrícoles, les zones també més indígenes del país. En aquestes zones, el govern de Guatemala doncs, portava molts i molts anys tenint una actitud poc respectuosa cap a les formes tradicionals de gestió de la terra, de possessió de la terra, d'organització social, de totes aquestes zones. I, per tant, volia imposar els interessos polítics de la capital, però també els interessos econòmics de les grans empreses guatemalteques, que bàsicament el que volien era doncs, extreure recursos de totes aquestes zones més interiors del país.
I van pensar que els espanyols els ajudarien?
Bueno, és que Espanya, que això és una cosa que a Catalunya a vegades no tenim del tot ben entesa, eh? És a dir, Espanya, ara potser la cosa comença a canviar una mica. Però, tradicionalment, Espanya és un país que té molt bona reputació a Amèrica Llatina. Entre altres coses, perquè recordem que moltes vegades, des de Catalunya sobretot, intentem plantejar, o sigui, imaginem els processos d'independència americans, com deia abans, no? com els processos d'alliberament després de 300 anys d'ocupació. Però no és ben bé així, perquè qui s'allibera, és a dir, qui trenca els vincles amb l'estat espanyol, no són els descendents dels pobladors previs d'Amèrica. Són els descendents dels espanyols. Per tant, tot i que es trenquen els vincles polítics i institucionals, hi ha molts vincles emocionals i de lligams familiars i culturals amb l'antiga metròpoli que es mantenen. I per tant, Espanya, encara avui, en molts llocs, és un país molt reputat. A molts llocs, l'ambaixador...
És la madre pàtria, no?
Bueno, a molts llocs l'ambaixador més reputat és l'ambaixador dels Estats Units, però el segon és l'ambaixador espanyol. Ah, és veritat que ara, avui en dia, doncs, per sort, crec, doncs d'alguna manera això també es reinterpreta i, per tant, es treu molt de romanticisme tot el que va suposar el procés de colonització, es comença a posar en valor doncs, totes les malvestats que es van cometre, cosa que, per cert, ha generat també a Espanya un moviment reaccionari, no?, que d'alguna manera parla jo de llegenda negra i que tot això de desprestigiar la colonització i l'esclavitud que es va viure a molts pobles indígenes, doncs és, en fi, es planteja com una mena de revisionisme malintencionat, no?
Que no, tant, que van anar allà i van...
Bueno, hi ha un procés de reacció a Espanya per combatre aquest discurs, però aquest discurs crec que mica a mica va desenvolupant-se a Amèrica i, per sort, crec, doncs, com dic, es comença a no a negar la història, sinó senzillament a interpretar-la amb uns ulls diferents dels que s'ha fet tradicionalment. Jo crec que està bé fer-ho.
Que segur que els van comportar, que si ningú els mirava perquè s'havien de portar malament.
Però, per tant, no és estrany que el país escollit si fos Espanya, perquè encara que ens sembli que no és una gran potència mundial, Espanya és un país que a Guatemala, ara també, Déu-n'hi-do, però en aquell moment especialment, era un país raonablement reputat. I, per tant, s'escull l'ambaixada espanyola. Entren allà i, bueno, bàsicament ocupen l'ambaixada i intenten utilitzar això com un element de pressió, com un element propagandístic, com un element mediàtic per tal de donar a conèixer internacionalment la seva causa. La reacció de la policia és considerar que allò és un assalt i, per tant, actuar en conseqüència.
La policia guatemalteca,
La policia guatemalteca, correcte. Hem de pensar que en aquell moment el govern de Guatemala és un dels moments en què hi ha un directori militar. En aquell moment estava dirigit per un general, que era Fernando Lucas García, que era un dictador, diguem, i per tant era una persona que estava encantat de buscar qualsevol pretext per fumbre canya, i quan dic canya vull dir canya de veritat, a l'oposició.
Però ens hem d'imaginar una mica com la sala del Capitoli, per entendre'ns, o menys violent?
Jo m'ho imagino més com un rodeo al Congreso, recordes?
El sí. Rodeo
al Congreso? Jo sí. M'ho imagino més així, però entrant al Congreso.
L'Artur Mas sortint amb helicòpter, no? O arribant amb helicòpter al Parlament, no?
El Parlament, sí.
Va,
sí,
una
entrant,
cosa
entrant amb helicòpter, de fet.
Entrant amb helicòpter al Parlament, sí. Una cosa així, ens hem d'imaginar.
Sí,
però l'altra part va dir, ui, estan atacant, sí. Cuidado, aviam què passa aquí.
Correcte.
Aquesta colla de camperols...
Llavors el president Lucas García... Exacte. El president Lucas García decideix anar a totes, d'acord? I per tant el que fa és ordenar a la policia guatemalteca que actuï doncs, amb tota contundència i tota brutalitat per tal de reprimir-los. El que fan és assaltar l'ambaixada, aquest sí que la policia assalta l'ambaixada, per tant, viola els tractats internacionals que prohibeixen fer això, perquè ho fa sense autorització del govern ni de l'ambaixador espanyol, per tant, entra en una ambaixada estrangera sense autorització.
Però els ha trucat, no?
No. Bueno, és a dir, l'ambaixada demana assistència a la policia, però no autoritza que la policia assalti l'ambaixada fotent tiros.
Ja.
M'explico? Ja. Hi ha una
lleugera diferència entre
sí. Sí. Hi ha una línia divisòria entre una cosa i l'altra. Bueno, ells entren a l'ambaixada, llavors les persones que han entrat a dins, conjuntament amb altres persones que ja estaven dins de l'ambaixada, el que acaben fent és d'alguna manera, doncs, quan comença a haver-hi trets i de tot, també hi ha fum, entre altres coses, perquè tenen una mena de granades de fum que al seu torn deixen anar tota una mena de productes químics. Aquests productes químics tenen un problema que és que són inflamables. Llavors el que acaba provocant és que totes les persones que estan a dins de l'ambaixada es refugien en una sala del segon pis com per intentar trinxerar-se allà, però quan llencen les bombes de fum, com que els productes químics, han dit, són inflamables, algun d'aquests productes químics sembla que s'incendia, per tant, genera un efecte en cadena que genera de cop una gran bola de foc dins d'aquesta habitació on s'havia tancat la gent. I per tant allò es converteix en una autèntica ratonera i acaben doncs, morint ni més ni menys que 37 persones en aquesta història.
Però com s'ha complicat tot plegat per uns camperols que es manifestaven... Però és que, esclar, estem... Aviam, repassem una mica, eh? Uns camperols que fan una espècie d'escratxe, una reivindicació... Sí. No sé si dir-li pacífica, però en tot cas no especialment violenta, i la policia espanyola, els treballadors de l'ambaixada espanyola doncs s'espanten, avisen la policia perquè dispersi aquesta gent, i la policia guatemalteca el que fa és entrar, començar a disparar trets i utilitzar productes que acaben creant una espècie d'explosió a dintre de l'ambaixada que causa la mort de 37 persones. Aquest seria el resum, és a dir, ho hem complicat tot i hem acabat causant més dany del que segurament s'hagués causat si la policia s'hagués quedat quieta a casa seva, no? És això?
Correcte. Però la cosa encara no acaba aquí, perquè, és clar, els resultats finals, ja ho hem dit, són que d'allà en surten 37 persones. Però, esclar, aquí la cosa encara es complica més quan s'analitzen els cadàvers i es detecta que molts d'ells tenen cremades, efectivament, però les cremades... o el fum, no són la causa de la mort, sinó que a més tenen impactes de bala. És a dir, es creu que les persones que estaven dins la sala, que van ser afectades pel fum o pel foc, que van intentar sortir per salvar la vida, van ser acribillades per la policia.
Des de l'exterior, entenc?
No, la policia, sí, des de fora de la sala. Des de fora de la sala, sí, però dins de l'ambaixada.
Però dins de l'ambaixada. És a dir, l'objectiu de la policia era acabar amb tota aquesta gent, fos com fos, per tant, poder no era un accident, al cap i a la fi.
Bueno, llavors, a partir d'aquí, vale, és quan apareixen les moltíssimes teories que hi ha al voltant d'aquest cas. Primer de tot, hi ha dos grans versions. Hi ha la versió del govern del president Lucas, que bàsicament ve a dir que, escolta'm, que això és un assalt terrorista a una ambaixada estrangera, que es complica per culpa dels assaltants... que com a conseqüència de la batalla que es dona quan la policia intenta alliberar els hostatges, doncs es produeix aquesta massacre. Vale? I per tant carrega tota la responsabilitat sobre els assaltants. Però els moviments indigenistes, que eren els principals promotors de tot aquest assalt, el que reivindiquen és dir, escolta, nosaltres hem fet una forma de protesta raonablement pacífica, al final hem entrat a manifestar-nos en una ambaixada, res més que això, i vosaltres ho heu aprofitat per fer una autèntica massacre. L'ambaixador espanyol del moment... que sobreviu, no mor en tota la història, sinó que sobreviu, dona suport a la versió dels moviments indigenistes. És a dir,
ai, carai.
Ell reafirma que, efectivament, l'assalt no va ser especialment violent i que és l'actuació de la policia que va ser totalment desproporcionada i que va provocar les víctimes. Aquestes declaracions que fa la premsa, quan surt de l'ambaixada, ferit perquè, tot i que sobreviu, pateix algunes cremades de certa consideració, arriben a que acabi patint per la seva vida, l'ambaixador espanyol. Poca broma, eh? Fins al punt que s'ha d'acabar refugiant a casa de l'ambaixador d'Estats Units fins que finalment el govern espanyol pot tramitar la seva sortida del país. I quan diem que patia per la seva vida, no és menor, perquè de les 37 víctimes mortals, algunes van sortir vives de l'ambaixada, tot i que amb ferides de gravetat, i diguem així que van acabar morint l'endemà a l'hospital en estranyes circumstàncies.
Ai.
I per tant... hi ha la creença de que algunes de les víctimes que no van morir immediatament a l'incendi van morir després, no passa com a causa de les ferides o de la intoxicació per fum, sinó perquè els van rematar a l'hospital.
Perquè les víctimes eren totes, o pràcticament totes, diguem-ne, indígenes, o aquesta gent manifestant, o hi havia espanyols també, o...
Doncs mira, aquesta és una bona pregunta. La immensa majoria de les víctimes eren persones de nacionalitat guatemalteca, tot i que algunes, tot i ser de nacionalitat guatemalteca, treballaven a l'ambaixada espanyola, perquè això passa molt sovint, és a dir, a les ambaixades treballa gent del país que acull l'ambaixada, però dues de les víctimes eren de nacionalitat espanyola, concretament un noi que es deia Jaime Ruiz, que era secretari de l'ambaixada, i una senyora que es deia Maria Teresa Villagrasa, que estava de visita a l'ambaixada i que una mica, diguem-ne, que estava de visita al país, que en aquell moment estava a l'ambaixada i que una mica doncs, tot plegat la va enganxar. Per tant, van morir també persones de la ciutat espanyola.
A partir d'aquí, les conseqüències que tindria això, ja no només dintre de la pròpia població guatemalteca en el context de la seva guerra civil, sinó inclús segurament efectes ja més internacionals en les relacions diplomàtiques entre Espanya i Guatemala en aquest sentit, no? Aquesta, al cap i a la fi, violació de la... del que és considerat el territori espanyol i aquest assalt, el que havia de ser una ajuda que acaba sent més complicat, inclús amb la mort de dos ciutadans de nacionalitat espanyola. Tot això, quines conseqüències té?
Bueno, doncs bàsicament el que acaba... És a dir, primer, la conseqüència més immediata és que Espanya trenca relacions diplomàtiques amb Guatemala i, per tant, es produeix aquí una crisi diplomàtica important. Recordem, en aquell moment, per cert, 1980, el president del govern espanyol era Adolfo Suárez.
Que però els problemes tenia ell també dintre, per això.
Però els problemes tenia. De fet, l'any següent li van fotre un cop d'estat en ell.
Exacte.
Bueno, llavors, però més enllà d'això, d'alguna manera, el cas, el govern del president Lucas, el govern del moment, decideix tancar la carpeta. I dius, escolta, això és culpa dels manifestants, la major part ja estan, bueno, ja estan morts i per tant no cal que donem gaires més voltes, però tanquem la carpeta. El que passa és que aquí, doncs, sobretot les famílies de les víctimes van començar una llarga guerra política, mediàtica i finalment judicial perquè el tema es tornés a reobrir i es jutgessin els responsables. Aquí va emergir una figura que serà especialment important per la lluita, primer per la pau a Guatemala, que s'assoliria l'any 1996, per tant, 16 anys després dels fets, i després, per allò que n'hem dit, la veritat i reparació, és a dir, que es reconeguin els crims comesos, especialment en contra de la comunitat d'origen nadiu, i també que es repari en la mesura del possible el dany comès. Aquesta figura, que acabaria sent Premi Nobel de la Pau, una figura que potser alguns reconeixem, que és Rigoberta Menchú, que el seu pare va ser una de les víctimes del 31 de gener de 1980 a l'ambaixada espanyola.
Carai, el senyor Menchú?
El senyor Menchú. Jo, com a anècdota, dir-te que jo, saps que vaig alcalde de Roses...
Alguna cosa havia sentit, sí.
Quan era alcalde, en un carnaval, em van dir, hòstia, aquest any sembla que molta gent era disfressat de Rigoberta. Perquè era l'any que la Rigoberta Bandini va fer la cançó aquella de les tetes i tothom anava d'això.
Sí. I tu esperant a veure la gent disfressada de Rigoberta.
Jo pensant, allà tothom vestit de guatemalteco, saps? Amb aquell vestit tradicional d'allò. I pensava, bueno, està bé que reivindiqui la figura de Rigoberta Menchú. Sí. Perquè per mi la Rigoberta sempre és Rigoberta Menchú.
Sí, sí, cert, cert. Que és, suposo que és viva, no?
Hòstia, diria que sí. Espera, ho conformo, però jo diria que sí. Sí, sí, és ben viva. És ben viva.
Va, perfecte. Doncs molt llarga vida la Rigoberta.
Té 66 anys.
Ah, no, prou jove, la Rigoberta. Molt bé.
Provencella.
Doncs des d'aquí una salutació, si ens escolta. I bé, Joan, abans de parlar de Rigoberta, de què estàvem parlant, Joan?
Del judici.
Exacte.
Finalment, el judici salvaria l'hòstia anys després. Pensa que la sentència arribaria l'any 2015,
Home!
2015.
Dos anys després començaríem aquest programa nosaltres,
Correcte. El president del moment ja era mort, l'ambaixador espanyol del moment ja era mort, i per tant, aquí l'únic que va acabar llepant va ser el cap de la policia del moment. D'acord?
Devia ser octogenari, poder, aquest senyor, ja.
No, era relativament... Per les fotos ho sembla tan gran,
Clar, i això aquest va ser senyor el 80... va acabar pringant. Sí, 80, va ser... doncs... Devia tenir 35 anys o així,
bueno,
no?
Sí.
O sigui, 35 anys més, vull dir.
Sí, per tant, un 70 devia tenir.
70,
això,
bé.
Bueno, menys a les fotos, si no, almenys se'l veu prou jove. El que passa és que serveix per diverses coses. ¿Vale? El primer és per certificar la culpabilitat de les autoritats del moment. Per tant, ni que sigui des d'un punt de vista moral, les víctimes doncs, veuen reconegut que aquelles persones que van morir no van ser les culpables d'aquells fets, sinó que al final eren manifestants que protestaven de manera raonablement pacífica i que es va aprofitar el context per massacrar-les. L'altre tema pel qual va servir el judici és per parlar d'una figura que ja n'hem parlat, però que podríem aprofundir-hi, que és la figura de l'ambaixador espanyol del moment.
Que no té nom, aquest senyor, No li han dit el nom.
No li han dit el nom. Aquest senyor es deia Máximo Cajal. Aquest senyor per què té certa rellevància? Doncs perquè aquest senyor, en el judici, es va considerar aprovat, tot i que ell havia deixat escrit que no, i de fet havia dit en diversos mitjans de comunicació que no, i si busquem per Google és fàcil trobar fragments de vídeo que ell ho explica.
Recordem que era mort en el judici,
Era mort en el judici, però el judici diu que aquest senyor estava compinxat amb els protestants.
Ai, carai!
Amb els manifestants, vaja.
I llavors per què truca la policia?
Va ser un funcionari que va trucar.
Carai,
és a dir,
home!
Que aquest senyor simpatitzava amb la causa de la gent que protestava i, per tant, havia com insinuat, escolta, si voleu fer soroll, entreu un dia a l'ambaixada espanyola. Això es basa en que aquest senyor, això està provat, que uns dies o unes setmanes abans de que els fets tinguessin lloc, havia fet una visita a una regió guatemalteca de majoria de població d'origen indígena que es diu Quiché, la regió. I sembla que alguns testimonis van afirmar que en el marc d'aquesta visita, el senyor Cajal s'havia reunit amb alguns líders indigenistes i els havien manifestat això, doncs, que si volien protestar, doncs que potser l'ambaixada espanyola podia fer una mica la vista grossa per deixar-los protestar.
Però el tio no va dir als seus treballadors: si mai venen aquí uns indígenes a manifestar, vosaltres calladets. No, sinó que algú...
Clarament no. I de fet, tenint en compte que la cosa va acabar molt malament, també tindria lògica que el senyor després tampoc reconegués que ell havia estat en el ajo.
Això va quedar provat, doncs?
El judici sí, que passa que el senyor, fins al moment de la seva mort, que recordem que va ser abans del judici, ell va defensar lo contrari. Per tant, a partir d'aquí, cadascú que cregui el que vulgui.
El que no m'ha quedat provat, o almenys a mi no m'ha quedat clar, és evident que la policia va fer un excés de força, molt excés de força. Quina implicació tenia, fins a cert punt, el govern guatemaltec, o quin interès tenia en acabar, és a dir, es va poder provar, que més enllà de que estava claríssim que la policia va dur a terme aquesta acció estava programada, és a dir, estava programada anteriorment en plan, aneu allà i mateu-los a tots, o va ser en aquell moment que va sortir?
No. És a dir, va ser deliberat que volien allà matar la penya i el govern va llepar, el que passa que el president ja era mort. Per tant, no va ser la cara visible. La cara visible, per això deia que va ser el cap de policia.
Doncs Déu-n'hi-do amb el cas. Déu-n'hi-do amb el cas, perquè té molta tela. M'ha semblat un cas superinteressant, tot i que no és un crim a l'ús dels que tenim a tractar aquí. Però, bueno, de tant en tant fem aquest tipus de massacres i coses. I és molt interessant perquè hem conegut la història de Guatemala, un país que normalment doncs, no tenim molt per la mà. I a més hem pogut descobrir tots uns conflictes i una situació totalment esperpèntica i evitable. Una massacre tremenda, realment absurda en el sentit de que no calia. Bé, Joan, no sé si tens alguna cosa més a afegir.
Doncs no, que moltes ganes d'escoltar el nostre expert cultural, com sempre.
Exacte, ganes que comparteixo jo i comparteix l'audiència. I per això, en aquest tram final del programa, donarem la benvinguda al nostre expert cultural que ens vindrà a explicar quin llegat cultural ha deixat el cas d'avui, aquesta massacre de l'ambaixada espanyola a Ciutat de Guatemala en la cultura popular, a través de cinemes, cançons, documentals, llibres, etc. Per tant, sense més preàmbuls, donem la benvinguda al nostre expert cultural, en Xavi Gorro. Bones, Xavi.
Hola, què tal? Molt bones.
Què tal? Com estàs?
Doncs bé, molt bé.
T'ha agradat el programa d'avui o què? Interessant,
molt,
eh?
Tot i que he trobat a faltar alguna cosa.
A què dius ara? Què has trobat a faltar?
Bueno, segon programa de la temporada ja has incomplert la teva promesa.
Ah, ja és veritat. Ara hi ha caigut, és veritat.
Però no passa res.
Mira que dura poc, la promesa. No, doncs ara m'apuntaré a la llibreta aquesta, on m'apunto quatre cosetes, sí. Que bàsicament ens serveix per anar fent dibuixos mentre en Joan parla. M'hi apuntaré saludar Gorro al començar el programa.
Vale,
si el següent programa me'n recordo.
Vale, gràcies.
Bé, millor tard que mai, ara t'he saludat. I suposo que avui ens portes cosetes, no sé fins a quin punt hi ha molt de en fi, molts llibres o moltes pel·lícules del cas, però en tot cas el primer que hem de fer és parlar de persones famoses nascudes a Ciutat de Guatemala.
Bueno, sí, però primer de tot us desvetllaré una pregunta que heu deixat anar, que us heu preguntat que qui protegeix les ambaixades, no?
Sí, és veritat, això ho he preguntat. En Joan, bueno, s'ha tirat a la piscina, s'ha llançat a la piscina, tot i que no sé si ho sabia o ho ha suposat, o has pogut esbrinar.
Jo ho he buscat a la Convenció de Viena sobre Relacions Diplomàtiques.
O sigui, tu mentre fem el programa, tu mires la Convenció de Viena?
Sí. En concret, he mirat l'article 22,
carai,
que és el que diu que l'estat on s'ubica l'ambaixada, per tant l'estat receptor, és qui té la responsabilitat principal de protegir-la, evitant que persones externes i gent sense permís doncs entri, i també ha de mantenir l'ordre públic i evitar els atacs al voltant. I la protecció pot ser o policia local, o forces de seguretat de l'Estat, o altres mecanismes que l'Estat, en el qual s'ubica l'ambaixada, ell cregui convenient. O sigui, pot ser o policia, o pot ser exèrcit, sí, o pot ser una empresa de seguretat, dient-ho així.
Sí. Entenc, de les portes cap a fora,
cap al carrer. Sí.
Però si algú entra molt enfadat i comença d'això, a dintre,
va, clar, no pot entrar. També tinc la resposta.
Ah, carai.
Perquè l'estat emissor, per tant, el propietari de l'ambaixada, té la potestat de mantenir la seguretat dins de l'ambaixada. I ho pot fer contractant seguretat privada o tenint la seva pròpia policia, la policia del seu país d'origen. Però una cosa no treu que l'estat en el qual està l'ambaixada, l'estat que rep l'ambaixada, hagi de garantir que no entri ningú.
Val, per tant, entenem, al carrer, fora de l'ambaixada, policia del país on estem, i de les portes cap endintre pot haver-hi seguretat privada o policia nacional del país.
Però sempre, tant la seguretat privada com la policia, depenent del país de la qual és propietària l'ambaixada. O sigui, en el cas de l'ambaixada d'Espanya a Guatemala, que en aquest cas suposo que sigui així, hi hauria, pues, en aquest cas, Guàrdia Civil, perquè l'estat espanyol, la Guàrdia Civil, les ambaixades espanyoles tenen destacament de guàrdies civils, tenen seguretat, però sobretot tenen destacaments de guàrdia civil en països on ells consideren que les missions diplomàtiques són perilloses o poden haver un cert risc. En aquell cas, jo crec que en aquella època Guatemala sí que ho era, actualment no ho crec, sí que deuen tenir alguna petita dotació, però no tenen una força desplegada. Qui sí que la té, òbviament, són els Estats Units, que són uns flipats.
Sí. La diplomàcia és fascinant, sí. Perquè ara se m'acudeixen moltes preguntes que no venen al cuento perquè no estem en un programa de curiositats diplomàtiques, no? Però l'ambaixada espanyola de Ciutat del Vaticà no està a Ciutat del Vaticà, està a Roma. Però és l'ambaixada espanyola a Ciutat del Vaticà. Per tant, la policia que vigila hauria de ser la de Ciutat del Vaticà, però alhora no pot passejar per Roma. Per tant, aviam, interessant.
Sí, sí. Però bueno, els Estats Units, com que són uns flipats, ells tenen un servei de seguretat diplomàtica. O sigui, no tenen no hi ha cap policia... O sigui, els Estats Units és que és un caos, a nivell
policia
de seguretat.
Policia especial d'ambaixades.
Tenen un cos especial que es dedica a la seguretat diplomàtica, tant a protegir a les ambaixades dels països on estan i dels diplomàtics. Fan de seguretat dels diplomàtics.
Bé.
I com a anècdota, dir-te que jo, al costat d'on treballo, tinc l'ambaixada de Mèxic. Per tant, si vols un dia, vaig a Mèxic i torno al cap de 5 minuts.
Doncs, escolta, em porta'm uns burritos.
Bueno, no sé si tenen burritos allà, perquè és una ambaixada.
Home, si no tenen burritos a l'ambaixada de Mèxic...
El que m'ha semblat detectar, no estic segur, al terrat hi ha una piscina... No sé si és l'ambaixada de Mèxic, però jo des d'on estic veig el terrat, veig un terrat que hi ha una piscina espectacular,
Però si encara... la piscina és de tequila, és de Mèxic. Segur.
No sé, hi havia gent tombada allà. No sé si això es pot explicar, perquè potser és secret d'estat. Però l'únic que no sé si és l'ambaixada és una casa que hi ha al costat. Però, ojo,
Estic direm perdint... que és la casa del costat i així ens evitem problemes,
sí. Estic per dir, no va més güey, i a veure si em contesten, és que són d'allà. O sigui, si vols, un dia intento colar-me.
Algun dia apareixeràs per allà a la piscina, però ofegat, això.
Bueno, no sé. Si vols, algun dia intento entrar-hi.
No, jo no, mira, no. Després del programa que hem fet avui, jo no intentaria entrar en ambaixades aliades.
Però de bon rotllo,
Sí, aquests també tenien bon rotllo i mira com han acabat.
També és veritat.
Vale. Persones nascudes a Ciutat de Guatemala, gorra.
Vale. T'he buscat famosos guatemaltecos en general, perquè és que és molt difícil que coneguem algú. És més, no sé si en coneixereu gaires a part del primer que us diré, que és un cantant que es diu Ricardo Arjona, que és una de les icones pop, diguem, de Llatinoamèrica, que ha guanyat un Grammy, ha guanyat també un Grammy Latino, i és una persona bastant reconeguda dins del terreny de la música, aquesta pop lleugera latinoamericana, i fins i tot aquest senyor és conegut aquí.
Sí, sí.
Que és un cantant bastant conegut. Seguim un altre personatge molt famós, però que segurament no coneixereu pel seu nom, però sí per les coses que ha creat, és un senyor que es diu Luis Bonjan, que ha...
Bonjan en català és Bonjan.
Sí, Bonjan. Bonjan. Doncs aquest home, no sonarà de res el seu nom, però si us dic captcha i recaptcha, sabeu el que és un captcha?
Home, és allò raro que has de pitxar per comprovar que ets una persona humana, no?
Exacte.
En l'ordinador?
Sí, doncs aquest senyor va inventar això.
Què dius, ara?
Però, a més, aquest senyor és fundador d'una plataforma que, a veure si et sona, que es diu Duolingo. Bueno, Duolingo.
Home!
Doncs...
Home! Però aquest senyor és molt important.
Molt important, perquè jo he fet cursos de Duolingo...
Home, jo també. No he fet mai cap ratxa d'aquelles que t'obliguen a fer.
Jo sí.
Home, pues, és que a més, clar, jo és que, bueno, és que, clar, la musiqueta aquella de quan fas la ratxa, i la vas escoltant per tot arreu a vegades, així, mira, aquest està fent Duolingo.
Pues un senyor
de
Guatemala.
O sigui, això ve d'un senyor de Guatemala?
Sí.
Hòstia, l'Ànim més fosca és un programa...
Bueno, aquí es coneixen coses.
Sí.
I una altra cantautora que més o menys potser podeu conèixer és una senyora que es diu Gabu Moreno, que és la primera dona guatemalteca en guanyar un Grammy Latino, i sí que és famosa a nivell internacional, més que res perquè ara ha fet una col·laboració amb Disney, que ha fet una cançó d'una pel·li de Disney que no m'he entretingut a buscar-la, però, bueno, una sèrie d'aquestes noves a Disney, que la princesa és latina i tal. Doncs, bueno, perquè ho sapigueu, així, ràpid.
Doncs, ni idea. Podria ser Coco, podria
no,
ser
Encanto... No, una sèrie, no és una pel·li.
Ah, una sèrie.
Una sèrie nova.
No sé. Va.
I això, i si vols, anem pels comentaris.
Doncs vinga, comentaris. Doncs primer programa de la temporada.
Sí, i comencem amb Cristina Roda, que diu: hola, bonics, quines ganes de tornar-vos a sentir. Sergi, lamento molt la mort de la teva gosseta. La gent que no té animals no sap què significa perdre'ls, és una estima incondicional i són part de la família. I això.
Sí, cert, cert. Sí. Doncs gràcies, Cristina. Una abraçada, espero tornar-te a veure ben aviat. I això, gràcies per les teves condolències i exacte, és veritat. Realment, un animal acaba sent un part de la família i perdre'ls és molt dur, i més tenint en compte que tenen habitualment una vida curta i pots disfrutar o pots gaudir molt poc d'ells. Jo, en el meu cas, doncs, amb la meva gosseta vaig viure sol aquí a casa meva durant la pandèmia amb ella i esclar, era la meva gran amiga realment durant els 11 anys i mig que vam compartir. Per tant, gràcies i això, aviam si ens veiem aviat.
Bueno, dic que quan tornem a fer algun programa que ja vindrà, que diguem localització i que ens portarà xocolata.
Escolta'm, doncs ja. Perfecte.
Perfecte.
Estupendo, estupendo.
Seguim amb l'Edu, que ens diu, hola de nou, actualment la plataforma Prime Video detecta quan estàs connectat a una VPN i no permet que puguis veure contingut de fora de l'estat espanyol. Ho intento, però no sóc capaç. Si algú sap com es fa, que m'ho digui. Gràcies. Bueno, si algú li passa el mateix, que digui, pues, jo no ho sabia perquè no faig servir VPNs, perquè no hi ha cap VPN que ens patrocini, per tant, no ho faig servir. Però si algú sap
perquè
com saltar-se...
Perquè quan hi hagi alguna, sí que la farem servir.
Home, i tant. Però si algú sap com saltar-se aquesta restricció, que ho expliqui.
No sé si això està bé que ho diguin en un programa...
Bueno, sí,
públic,
és legal.
Però...
Home, les VPNs són legals, no?
Bueno, sí, de fet, sí. Sí, va. Sí. Bueno, són aquelles... Va.
És legal, sí. Són empreses legals.
No, no, la VPN és legal. Ara.
Ah, per un país servir, però espera, però cadascú faci el que vulgui.
Ah, no, cadascú que faci el que vulgui, eh? Va. Vosaltres mateixos, tu. Aquí nosaltres no fomentem la pirateria,
és més,
eh?
Podeu fer servir la VPN per connectar-vos des de, jo què sé, des d'algun país raro, raro. Des de Guatemala, per exemple, i escoltar l'Ànima Més Fosca com si estiguéssiu a Guatemala.
Sí, exacte. Que estic segur que te ho poden fer sense VPN, això.
Segurament, segurament. En Rubén Rodríguez diu, hola, megacracks, és un plaer tornar-vos a escoltar en aquesta nova temporada. La temporada d'estiu ha estat genial. Comentar-vos a tall d'anècdota sobre el cas de la Hitler i en Brady, hi ha dues coses que sempre m'han cridat l'atenció. D'una banda, la famosa foto de Mira Hitler amb els cabells rossos tanyits que es va convertir en una imatge icònica del mal al Regne Unit, gairebé més recordada que els detalls dels crims mateixos. Sí, és cert.
I diu, i no sé quina foto és aquesta.
Digue'm?
No sé quina foto és aquesta.
Sí, home, la típica foto de la senyora, bueno, la típica foto que hi ha de la senyora, que es veu amb la cara una miqueta complicada i amb el cabell així de tofa. És com Margaret Thatcher, però amb ros.
Vale.
Diu, i d'altre les cintes de casset que van gravar amb les víctimes, i això ho vam comentar en l'apartat de llibres, que bueno, hi ha hagut llibres explicant això, i tot i que mai no s'han fet públiques, els testimonis que les van escoltar durant el judici les van descriure com una de les proves més esfereïdores de la causa. Referent a Morrissey, comentar-vos que sempre han mantingut un odi mutu amb Robert Smith, líder dels The Cure, amb Robert Smith i amb mig món, perquè es veu que és un senyor que bastant malcarat, amb un caràcter bastant raro. I diu, gràcies per la feina que feu, cada episodi és un luxe, una forta abraçada des de Vilanova i l'Algeltru.
Gràcies.
Seguim amb l'Òscar Bertran Rius, que ens diu, absolutament penós la vostra burla sobre l'escena musical de Manchester. I jo aquí la pregunta és, quan ens hem burlat de l'escena musical de Manchester? Però jo no me'n recordo, eh?
Jo no ho recordo, haguéssim pogut fer-ho perfectament.
Sí, sí, sí.
Perfectament.
Sí, sense escrúpols,
I,
eh?
I segurament, aviam, tots
haguéssim els aspectes, raó.
Per davant. I segurament aquest senyor el dia següent li hagués tornat a sortir el sol. És a dir, jo no sé aquest senyor si és alcalde de Manchester o què, o quina espècie de fixació personal ha sentit. Però bé, escolta'm, bueno, doncs escolta'm. Jo, doncs,
no sé,
doncs,
sacre...
penós o no...
En el cas que l'hagi molestat alguna broma sobre l'escena musical de Manchester, dir-li que sap molt
de
greu...
És molt ofensiu, és molt ofensiu, eh?
Bueno, a mi em sap molt de greu i s'ha de dir que això, el que vam fer va ser explicar de manera molt resumida el que és el so Manchester. I, bàsicament, vam fer una mini apunts culturals perquè, bàsicament, som un programa de crònica negra, no som un programa de música, de moment.
Ja. Yeah.
De moment.
Bueno, no, i som tres persones amb opinions pròpies que sí. Manifestem lliurement i ja està, i com ell, sí. I ja està, doncs escolta'm.
Sí.
Però bueno, no, tot i així no recordo...
No, és tampoc,
amb molts altres programes hem sigut mil vegades pitjors,
sí.
Eh?
Sí.
És a dir, bueno. Aquest no recordo ser especialment d'això,
no.
Però en fi.
Bueno. Bueno, seguim res. Amb històries de Mel, que diu, quins dos, els assassins en sèrie britànics són força pertorbadors. No arriben al nivell rus o eslau, però déu-n'hi-do, ben tornats. I en Cesc, que ens diu... Ho sento, però la Mira és en Xavi Serrano del Polònia amb perruca.
I... Ui, espera, que estic ben perdut.
Sí, home, és un actor del Polònia. I sí, sí.
Ho has comprovat i
ho he comprovat, sí. Té tota la raó.
Té raó?
Tota la raó, tota la raó. Tota la raó.
Quines observacions que fa la gent.
Sí, sí. És cert. Va. Anem per la part de cultural, si et sembla.
Sí, som-hi.
Comencem, com sempre, en llibres, amb un que es diu Saber quién puso fuego ahí. És un llibre escrit per un senyor que es diu Máximo Cajal, que no sé si us sona.
Home, és l'ambaixador.
L'ambaixador, el senyor ambaixador va escriure un llibre i ens fa una relació dels fets que hem explicat, bàsicament, sobre l'assalt, la posterior massacre i les conseqüències que va tenir l'assalt d'aquesta ambaixada espanyola a Guatemala.
Sí, però no sabrem la veritat, perquè si no, en Joan bueno, se l'hagués llegit i ens l'hagués explicat.
No en sabem, en aquest llibre explica la seva veritat, que tampoc sabem si és la veritat veritat. Bueno, és la seva veritat.
Bueno, no la veritat que es va aprovar en el judici, perquè com ja ha dit en Joan, ell no... Bé.
Tampoc sabem què va explicar en aquest llibre, perquè tampoc l'hem llegit, també ho hem de dir, tampoc anem aquí de llestos, però siguem sincers, ja. No l'hem llegit. Seguim amb la tragèdia de l'embajada espanyola de Guatemala el 31 d'enero de 1980, d'un senyor que es diu Jorge Luján Muñoz, que el llibre bàsicament el que fa és una anàlisi, diuen que força detallat dels fets, incloent perspectives, les diferents perspectives, controvèrsies i comentaris sobre els fets que van passar. I un altre llibre és 34 anys després, El asalto a la embajada española en Guatemala, de Jacob Pico de Coaña de Vilacourt. Que aquest senyor és un diplomàtic espanyol que va investigar la massacre i el llibre el que fa és donar una perspectiva des de dins de l'ambaixada espanyola. I si us interessa molt el cas i si us interessa aquest llibre, dir-vos que a YouTube, si fiqueu el títol del llibre, aquest 34 anys després el asalto en l'embajada espanyola en Guatemala, trobareu el vídeo de la presentació del llibre on està el mateix autor i diferents personalitats polítiques que potser alguna et sona. Una és Fernando Álvarez de Miranda, que va ser president de les Corts, defensor del poble i ambaixador d'Espanya, i un altre, que aquest segur que el coneixes, que és Marcelino Oreja, que va ser exministre d'Afers Exteriors, eurodiputat i moltes coses més. És un polític espanyol bastant reconegut que està present en aquesta presentació d'aquest llibre i dura unes 2 hores, jo he mirat un tall, i bueno, força interessant. Si passem al tram audiovisual, tenim diferents documentals, un que es diu Ni uno vivo, tragedia en l'embajada espanyola en Guatemala, que la podeu veure a la web de Televisió Espanyola, que bàsicament ens relata els fets que hem explicat aquí. I un altre documental, que aquest està a YouTube, es diu Quema de l'embajada d'Espanya, que el mateix, ens explica els fets que van passar el 31 de gener del 1980, incloent diferents testimonis que els van viure i l'anàlisi del cas. I si et sembla, passem al terreny musical. I... No. A veure, aquí, quan parlem de països, diguem, li direm estranys, però ja m'entens, exòtics.
Poc habituals.
Poc habituals, sí. Sempre, no, si trobem una cançó relacionada amb el cas, doncs la posarem i ja està, no? Clar, sí. Quan no trobàvem cap cançó relacionada amb el cas, què agafava? Agafàvem grups de metal d'allà, no? Perquè a mi em donava la gana. I us els deia, ficava una cançó random d'un grup de metal. Si voleu, ara us ho puc fer, us puc dir noms de grups de metal de Guatemala, N'hi ha molts, Però jo he pensat, hòstia, i si en lloc d'acabar amb un grup random de Guatemala, que ni ens va ni ens ve, de Guatemala o del país que sigui, que ni ens va ni ens ve, perquè no té a veure amb el cas, acabem amb un grup de metal que tampoc res a veure amb el cas, però que és català.
Ah, bueno, si és català, escolta'm, aquesta connexió Catalunya-Guatemala...
Bueno, i qualsevol país alternatiu... que no tingui una cançó dedicada al cas.
Avui és un agermanament musical entre Catalunya i Guatemala. Farem
doncs, si et sembla, acabarem... Bueno, heu buscat grups de metal en català d'aquí, bàsicament perquè ja sabeu...
Això sí, ha de ser metal, clar, perquè si no és metal ens agafa un despendriment de pàncreas.
Clar, no? No, perquè aquí tenim una missió. Ja ho saps, que és que ens convidin a la gala dels Premis Enderrock i que ens deixin entregar un
premi. Però són els Premis Enderrock, no els Premis Enderheavy.
Però hi ha una menció a millor grup de rock i metal i tal.
Bueno.
I per tant, la nostra... A veure, jo he baixat les pretensions. Primer és que... O sigui, primera, entregar el premi. Ara ja és que ens convidin i si ens deixen entregar el premi, de puta mare, que no passarà. Però bueno, si passa bé. Però convenin que ens convidin. I a l'altre any següent ja veurem.
Va. Val? Sí que apuntes baix, Gorro.
Bueno, no sé, que ens convidin també els canapés.
Ah, no, llavors sí.
Bueno, això és bàsic.
Llavors firmo on sigui.
Ah. Doncs avui he anat, he buscat unes bandes de rock i de metal que hi ha a Catalunya i avui ens anem fins a Barcelona per escoltar els Setge, que són una banda de black i death metal que es va fundar l'any 2006, van debutar el 2008 amb un disc que es diu Sex de ràbia, i l'any 2014 van publicar el seu segon disc que es diu Hem nascut assenyalats. S'ha dit que la banda té una llarga història, bueno, del 2008 al 2017, perquè va ser quan es van dissoldre, han hagut diferents canvis d'integrants, però bueno, actualment, si voleu escoltar la seva música, ho podeu fer a través del seu compte de Facebook i també en el canal de YouTube, on trobareu diferents cançons, i una d'elles, que he triat jo, es diu Qüestió de temps, i és amb la que bueno, acabarem el programa, i així descobrim una mica de música del país, que no és la música típica que sona quan fiqueu, no sé, Rack 5 o Flashback o aquestes coses, sinó és música que no té, tot i que té molt bona escena, no té el reconeixement que té. I tota aquesta cosa la faig, bàsicament, perquè vaig comprar un llibre fa un temps que es diu Història i poder del metal en català, i, bueno, li faig promo gratis perquè m'ha donat la gana.
Endavant.
Si I no perquè l'editorial que l'edita és Under Rock.
No vens a donar promo gratis més en aquest programa, tampoc.
Però, bueno, vaig per
aquí, ni d'una cançó metal més.
No.
És a dir, no trobareu a qualsevol ràdio, perquè aquestes cançons només les trobareu aquí, a la nit més fosca.
I, clar.
Doncs bé, gràcies, Xavi. Avui ho deixarem aquí. Recordin que ens poden seguir les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, a totes les xarxes socials que hi hagin, ens poden seguir, poden estar al dia dels nostres programes, de qualsevol novetat, de programes en directe que fem, si és que en fem algun. I també ens poden deixar els seus comentaris, fent aportacions, qualsevol cosa que vulguin, sempre des del respecte que, bueno, entenc que mínimament ens mereixem. I per això no vol dir que ens hagueu de tirar floretes, però el respecte que no falti. Doncs recordin també que es poden fer patrons del programa a través de la plataforma Patreon o a través d'iVox Premium, els quals, doncs, mitjançant les seves aportacions econòmiques, ajuden a millorar aquest programa, a fer-nos feliços, i tota aquesta gent que es converteix automàticament en mecenes, doncs tenen també cada setmana contingut extra i exclusiu. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Joan.
Adeu, Sergi.
Adeu, Xavi.
Ens veiem.
I adeu-siau a tots vostès i recordin que els divendres a partir de les 3 de la tarda a les nostres plataformes a Spotify, a iVoox i a Apple Podcast i també a Ràdio Vilafant, a Ona Digital, a Ràdio Voltregà, a Ràdio Vila, a Ràdio Llançà, a U Ràdio de les Terres de l'Ebre i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials és la nit més fosca.
Thank you.
La nit més fosca. Un viatge per la crònica negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.